Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Cada setmana una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. La proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats, com és habitual en aquest programa, molt ben acompanyats, i avui caminarem pels camins de la història de l'art a la ciutat de Girona.
Sí, i seran uns camins magnífics i que remunten ja a unes dècades. Saludem des de les galeries El Claustre a Girona i Figueres a la família Mascort. Avui tindrem la sort de comptar amb els propietaris, senyors Miquel Mascort i també Marià Mascort. Aquí saludo. Senyor Marià, com està?
Molt bé, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Com viuen aquest final d'any, aquest acabament de 2023, on han passat tantes coses en el món i on no sé jo si el món de l'art està tan convuls com està la societat en general?
Bé, el món de l'art no deixa de ser un element més de qualsevol societat i, per tant, tot el que afecta la societat en genèric, doncs, òbviament, també afecta el món de l'art. Però nosaltres, aquest any 2023, el veiem amb molta il·lusió, amb moltes ganes, perquè és una fita que esperàvem des de feia uns quants anys, perquè és el moment que hem complert 40 anys de l'obertura del nostre grup de galeries. Per tant, és una celebració que volíem fer-la, que l'hem fet, i bé, un any molt especial per nosaltres.
Bé, em sembla que els nostres oïdors i oïdores d'arreu de Catalunya i d'Andorra els agradarà saber, doncs, com va néixer aquesta galeria, que es diu El Claustre senzillament perquè hi ha un claustre gòtic preciós en una part de l'establiment. Miquel Mascort, jo crec que ens podria explicar o resumir, doncs, com va sorgir aquesta iniciativa fa 40 anys, que déu-n'hi-do.
Sí, doncs en un moment que us passaré i us ho podrà explicar ell.
Molt bé, anem a parlar doncs amb el senyor Miquel Mascort de la...
Hola.
Víctor, haurem de repetir la pregunta al senyor Mascort.
Sí, senzillament era doncs fer un resum, ja dic que el programa s'escolta arreu de Catalunya i Andorra, doncs de com sorgeix la iniciativa fa 40 anys i que s'ha mantingut durant 40 anys. Però l'origen, l'arrel...
L'origen va ser una verdadera casualitat, o sigui, a casa sempre hem sigut molt aficionats a l'art, especialment la meva senyora, en Pau Descansi, la Nuri, i vam tenir la sort de que al comprar una finca en el carrer Nou de Girona, al fer obres en els baixos, al treure una paret mestra, ens surt darrere el claustre de l'antic convent de Sant Francesc d'Assís, que va fundar Sant Francesc d'Assís quan va estar a Girona, que anava en peregrinació a Santiago de Compostela. Un convent de l'any arribat més o menys al 1284, es va consagrar. Immediatament la meva senyora, que era molt aficionada a l'art, va tenir idea de que aquí quedaria molt bé una galeria d'art i el nom seria, pues, adient, Galeria d'Art al Claustre. Va xocar amb la meva dubte, amb la meva manera de no veure clar, però ja sabem que les senyores sempre guanyen. La Nuri, pues, va sortir-se'n amb la seva i va muntar aquesta galeria i des del primer dia la va enfocar molt i molt bé amb una verdadera selecció de pintors i va tenir un èxit, bueno, sensacional. Aquesta galeria va marcar una època per la escenografia que portava del claustre, que havíem descobert, a més, el pou del convent, les tombes i tot això, que un claustre que va ser declarat monument històric artístic. Aquesta galeria va agafar molta empenta i va arribar un moment que vàrem haver d'ampliar. Vàrem tenir la necessitat d'ampliar i vàrem tenir la sort de poder comprar uns locals en el mateix carrer, a molt poca distància, pocs metres de l'originari, amb l'ampliació de galeria o claustre. Ens hem mantingut durant aquests 40 anys amb una verdadera selecció d'exposicions, triant molt, fent una tasca no solament diguem-ne comercial, sinó també respecte a la ciutat, que la ciutat, pues, ciutats petites com Girona necessiten molts arguments a favor, i el caos pues, ha anat creixent i ens hem convertit en una galeria de referència. Actualment som 11 persones treballant al caos.
Senyor Miquel Mascort, vostè és una persona molt implicada i que ha tingut una vida molt activa, ha treballat moltíssim, bé sigui en la seva etapa com persona que vinculada en el món judicial, també amb el món del futbol, amb el cas del Girona, evidentment amb la carrera del claustre. Vostè ha rebut la Creu de Sant Jordi, Cavaller del Sant Sepulcre. Bé, jo crec que tots els reconeixements són pocs, però arriba un moment després de 40 anys que arriba el moment de tenir la satisfacció de confiar en que aquesta empresa, aquest projecte de vida, doncs quedi en mans de la família, no? Aquest és un negoci familiar, no?
Sí, era una de la problemàtica que teníem. Teníem a fi el claustre, tenia una empenta cada vegada més creixent, estàvem pues, en un punt òptim, però teníem la problemàtica de qui continuaria el claustre. La Núria, vàrem tenir tres fills, tots tres advocats, i en principi pues, no estaven inclinats a continuar la galeria, tenien la seva carrera, que els anava molt bé, per cert, i llavors vàrem tenir la meva Núria, perdó, dic sempre la meva Núria, perquè la meva germana es deia Núria, la neboda Núria i la neta Núria, aquella era la meva, que va morir malauradament. Vàrem reunir la família i llavors un dels fills, que ja feia Marià, que ja feia 11 anys que feia d'advocat, doncs es va engrescar i va dir jo m'ho quedo. Va tenir la sort de que es va casar amb una noia molt, molt preparada, molt trempada, i ells porten la galeria d'una manera òptima. I la Núria, quan la Núria va desaparèixer, doncs estem aquí, vinguent a la galeria, puguem donar els nostres consells, les nostres orientacions, però verdament la galeria avui en dia la porta al jovent, que és el que ha de fer les empreses si volen continuar.
Bé, hi ha una vertent que també és important. El claustre en un moment determinat decideix obrir una altra galeria, que es diu el claustre, però aquesta vegada a Figueres. I això és important perquè, desgraciadament, hem de dir que hi ha ben poques galeries privades a Figueres, com n'hi ha ben poques a la ciutat de Girona. Com va ser aquest pas, diguem així, no sé, a Figueres hi ha possibilitats, doncs obrim una galeria a Figueres. No sé qui ho ha de contestar, si el pare o el fill. Ho deixo a la vostra elecció, això.
Bueno, pròpiament va ser una cosa que va venir pel seu propi pes. Teníem clients de Figueres que venien a comprar a Girona. A Figueres havien anat tancant les galeries. És una població eminentment pictòrica, no? Té el gran valor de diguem, del bressol del Salvador Dalí. I llavors aquest client de Figueres que tenia de desplaçar a Girona per comprar pintures ens va portar la idea de que per què no posem una galeria a Figueres. Ens ho van desaconsellar gent, no, que aquí a Figueres les galeries han anat tancant totes, que no hi ha ambient, van posar una galeria, va anar estupendament bé, tant és així, que va arribar el moment que vam quedar col·lapsats, literalment col·lapsats. O buscàvem un nou local o teníem de tancar, perquè ja no hi cabíem. I llavors, vàrem, gràcies a les gestions del meu fill, en Marià, vàrem trobar un local amplíssim, un dels espais més grans a la mateixa Rambla de Figueres, i allà hi ha el claustre, que és una galeria que s'ha obert una fama, no solament a Figueres en si, sinó a la comarca, i també en els innombrables turistes que rep Figueres i que també passen pel claustre. Va ser una decisió difícil de portar a terme, però fàcil de que ens convencessin de que era necessari anar a Figueres.
Senyor Miquel Mascort, ens alegra molt saludar-lo i ens agradaria també tenir l'oportunitat de parlar novament amb el senyor Marià per tal de poder parlar especialment de present i futur, si és tan amable.
Ara mateix us hi passo. Jo tinc la teoria de que la joventut al poder.
Clar que sí.
Jo ja tinc una certa edat, o molta edat, i per mi és satisfactori veure que això continua en bones mans. Gràcies.
Segur que aquestes mans són també part del seu èxit. Moltes gràcies i fins aviat. Bé, doncs, senyor Marià, comptem novament amb la seva presència, veritat?
Sí, estic aquí.
Molt bé. Volíem parlar de present i futur, sobretot la clau de l'èxit, per dir una forma, del claustre va ser una fórmula de, diguem-ne, de, jo ho explicaré malament i vostè ho explicarà molt, molt millor, perquè segur que ho ha explicat moltes vegades. Allò de pagar una mena de quota mensual adaptada a l'economia de cadascú, és a dir, jo mateix decideixo la quantitat que pago cada mes i després amb aquest saldo acumulat puc venir al claustre i comprar i accedir al món de l'art o dels regals. És, en definitiva, aquesta la fórmula que, diguem-ne, que ha caracteritzat el claustre durant molts i molts anys. Aquesta fórmula és present en èpoques de digitalització en el present i el futur de la companyia?
Yes. I m'ho has explicat molt bé. Realment funciona d'aquesta manera. Aquesta manera de costar l'art a la gent ja va ser un dels objectius dels meus pares quan van decidir obrir la galeria. És a dir, l'art sempre s'havia vist com per tenir-lo a casa només per unes certes elites, no? I llavors la gent doncs no podia tenir o no podia pensar en tenir obres originals i d'autors més o menys reconeguts a casa, perquè hi havia una barrera econòmica moltes vegades. I llavors facilitem que l'art es pugui acostar a la gent, no? I una de les maneres que es va trobar va ser aquesta, és a dir, si volem dir-ho des d'un punt de vista estrictament mercantil, doncs és que hi havia una venda de terminis, però el que va fer és que molta gent que havia vist l'art com una cosa que ells la podien veure en museus però que a casa seva ni s'ho plantejaven, doncs podien tenir. Què passa amb els temes d'art, pintura, escultura, que bàsicament és l'art que toquem nosaltres, són peces úniques. Llavors, quan era el moment no era l'obra, quan era l'obra no hi havia aquell moment econòmicament, potser no venia bé, i l'un per l'altre pues, no es podien, els clients pues, no podien tenir això. Es va optar per aquest sistema. Continua funcionant, però la idea bàsica va ser això, no? La possibilitat de poder acostar l'art a la gent.
Bé, hi ha una altra vessant d'iniciativa cultural iniciada ja fa també anys des del claustre, des de fa 35 anys com a mínim, i és l'edició de determinats llibres, uns dedicats a artistes que han exposat alguns d'ells repetidament en el claustre, i també uns llibres, podríem dir-ne, que fan memòria de 5 en 5 anys de l'activitat de la galeria. Tenim la impressió que no és massa habitual, doncs, que hi hagi, no, que en un moment determinat una galeria editi un llibre dedicat a un artista, pot ser relativament freqüent, però aquesta assiduïtat editorial, com la podria explicar? Dir, no, nosaltres exposem, venem art, els artistes, però a més fem llibres.
Bé, nosaltres sempre hem entès que l'art no són esferes tancades, és a dir, aquí hi ha literatura, aquí hi ha obra plàstica, aquí hi ha música, no? Es poden relacionar molt entre ells, no? I llavors una de les maneres, seguint amb aquesta filosofia de poder acostar l'art a la gent, doncs moltes vegades la difusió ve per un tema gràfic, per un tema doncs d'edició d'aquests llibres o d'edició de catàlegs. Avui també, òbviament, en tots els temes de xarxes socials i d'internet, però en aquell moment, ja fa 40 anys, doncs es va decidir també, a més de l'edició de catàlegs de cada exposició que es va fent, també anar fent una sèrie de llibres. Llavors els llibres es van dividir en tres línies. Una, el llibre d'artistes, d'un artista, doncs, a vegades fins i tot doncs, amb homenatge, doncs, amb un artista desaparegut, se li fa una exposició d'homenatge, s'ha dit un llibre especial, o d'un artista que per les raons que siguin, doncs, opta per fer-li, doncs, no és estrictament un catàleg raonat, perquè és més reduït que aquest concepte, però sí anar-li doncs, fent aquell això, que serveix per acostar l'obra d'aquest artista en el públic, també ajudar a difondre'l i donar-lo a conèixer més àmpliament, i la gent poder tenir aquests llibres d'art a casa. Aquesta és un dels tres suports amb llibres. L'altre és un llibre que fem cada 5 anys, que és, ja que li dic un anuari, però bueno, efectes pràctics seria, podríem dir-ho així, és un resum del que ha passat en aquests 5 anys. Per què? Perquè hi ha artistes que malauradament ens deixen, perquè per raó d'edat es moren o han de deixar de fer el seu treball i no volem que caiguin a l'oblit. Llavors se fa aquest apartat en els llibres que es diu In Memoriam, que són els artistes que ja no podran tornar. Però a més és el resum de tot el que ha passat, de les exposicions, de les visites culturals que organitzem, d'activitats aquí a la galeria amb artistes, masterclass, tot, una mica tot, que és la manera de deixar una empremta del que s'ha anat fent, que es fa molt, afortunadament, i com que hi ha bons resultats, es continuaran fent. I després, com a tercer, hi ha un altres llibres que s'han editat i que també estem en projecte de tornar-los a començar, que és una sèrie que es diu Girona de Catalunya Pinta. No? I aleshores es tracta d'agafar una sèrie d'artistes, en funció del tipus de ciutat, i per exemple els enviem a Venècia, els enviem a París, els han enviat a Viena, a la Toscana, els han enviat a la Provença. I llavors és la visió dels artistes d'aquí que tenen d'una terra d'un altre lloc. No? Bé, per què es fa? Per lo mateix, això ajuda a difondre l'obra d'aquests artistes, però a més aquí hi ha una clara intenció ciutadana, que també és donar a conèixer a la nostra ciutat, donar a conèixer les nostres terres. Com es fa això? Perquè això es fa una exposició, es convida tots els artistes, es convida artistes forans que venen aquí, autoritats d'aquests països que també venen aquí. Bé, fer una mica també aquest servei, anem a dir, ciutadà, ajudar a difondre la cultura. La barreja entre el que és públic i privat en el món de l'art, nosaltres considerem que ha de ser una línia molt fina, perquè ens podem complementar com així és.
Bé, la seva experiència jo li voldria preguntar, ja estem a la recta final del programa, li volia preguntar per la gent jove, per els nois, les noies. Avui dia els joves, les generacions que creixen, tenen prou sensibilitat per entendre el fet cultural? Vostès sempre s'han caracteritzat per popularitzar la cultura i el món de l'art. Aquests joves que venen tenen espai i consciència? S'ha millorat en aquest aspecte? S'ha empitjorat? Quina és la situació?
Hi ha de tot. El que sí és evident, nosaltres ho notem, que és l'edat dels artistes per l'esquerra i dels clients o dels visitants de la galeria per la dreta, doncs va canviant, perquè cada any tots els fem un any més grans i s'incorporen nous col·leccionistes, s'incorporen nous amants de l'art i que busquen un tipus de pintura potser diferent o segurament diferent de la que buscaven els seus pares, per exemple. I això representa doncs, que també estan incorporant artistes nous també, que també per raó d'edat són molt joves. Si l'oferta cultural que s'ofereix és bona i sintonitza amb la gent, el jovent o les noves generacions o el nou col·leccionista, anem dient-li com vulguem, respon. Nosaltres estem contínuament buscant artistes, sobretot artistes joves, i bé, si els hi pots donar una oportunitat i poden demostrar el seu talent, veiem que de seguida el públic respon.
Bé, estem a la recta final i abans de cloure, jo crec que arriba el moment d'acomiadar i qui millor que fer-ho que en Víctor Gay, que dels 40 anys del claustre jo crec que els ha viscut tots de l'1 al 40, no, Víctor?
Bé, jo voldria fer, encara que fos una darrera pregunta, per fer memòria de l'esposa i la mare, sí, de la recordada Núria Iglesias, amiga grega, com deia ella sempre, quan li preguntaven pel seu cognom, doncs quin record en teniu més enllà del record entranyable familiar de la vostra esposa i mare? No sé qui ho ha de contestar, eh?
El contestaré jo, és el part del record familiar, òbviament, que no cal ni comentar-lo ara, perquè bueno, és esborrable. En paral·lel, això ho recordem com una persona aquí en l'àmbit professional, en l'àmbit de la galeria, amb les idees molt clares, amb les idees molt i molt clares, i amb moltíssima il·lusió. Era una gran amant de l'art i llavors ens va saber transmetre a tots que les coses que es fan amb il·lusió, amb esforç, o i vol que és tot el que tens i més, potser no surten el primer dia, potser no surten el segon, el tercer comencen a afinar-se, i al cap d'uns quants temps allò funciona. Si vas posant il·lusions i ganes, és una mica la idea. I ella era la que va començar a plantejar-nos el fet de dir s'ha d'apostar sempre per artistes joves, perquè els artistes joves són els que d'aquí uns anys seran els artistes consagrats. I aquell moment, que ja aniran a l'usdat de creuer i aniran sols, per dir-ho d'una manera, seguirem buscant artistes joves. Ara vam estar el mes de febrer passat a la Fira d'Art de Los Angeles i aquest mes de febrer hi tornem a anar, que ens hem convidat a tornar-hi a anar. L'art jove, i als Estats Units amb això són sempre els capdavanters, és el que realment està marcant la pauta del que tindrem d'aquí uns anys, i amb això és el que estem treballant.
Gràcies, senyor Maria Mascor, Miquel Mascor, família Mascor, des de les galeries del claustre. Sort, salut i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Nosaltres estem a la recta final.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Les darreres notícies que ens porta ara mateix en Paco Basso, molt interessants.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
És cert, Víctor, que crec que està en Paco més a prop teu que meu, no?
De ben segur que en Paco ens porta bones notícies.
Ei, què dius, Víctor? Com va tot per aquí, bé?
Home, esperant les teves notícies i notes gastronòmiques.
Doncs vinga, els tenim ja a punt. Avui començarem, si et sembla, Víctor, amb un llibre. Cada setmana intentarem recomanar un llibre gastronòmic. Setmana passada parlàvem del ranxo de Vidreres. Doncs aquí parlem del ranxo de la Gessa. Gessamí i Caramés, Premi Cuinera Més Sostenible de l'Any, Premi Gastronòmic Fòrum de Barcelona, i ha tret aquest llibre que es diu Els ranxos de la Gessa. Jo crec que no me'l perdria perquè és d'aquells que agrada. És de l'editorial Cossetània i que, bé, si parlàvem la setmana passada del ranxo, doncs també anem de parlar del llibre. Doncs vinga, dit aquest llibre, us direm que a Tarrulla de Montgrí, els dies 25 i 26 de novembre, Déu-n'hi-do, la sisena 629 Fira de Sant Andreu. Déu-n'hi-do, eh? Jo no sé si és veritat, això són més de 600 anys. Bé, a Tarrulla de Montgrí, 25 i 26 de novembre, Fira de Sant Andreu, sí, la 629 edició, amb una seixantena d'activitats durant tot el cap de setmana, des de concursos de gossos de tura, exhibicions en coestres. Tenim també el cura dels animals de la granja. Tenim una sèrie d'actes que Tarrulla de Montgrí, amb això sí que hi tenen molt bona relació. Llavors, podeu entrar, si voleu, a la pàgina de Fira de Sant Andreu i així sabreu més els horaris que podeu fer. Recomanació. El llibre i hem recomanat també la Fira de Sant Andreu, una de les més antigues de Catalunya i pràcticament poder segurament de tot Espanya. També recordeu-vos que tenim una presentació important, la inauguració de Warhol, inspirada en la història real de Jacinta Saldana, inaugura la 35a Girona Film Festival. Veieu que no parlem de tot de gastronomia. És una infermera, la Jacinta, es va suïcidar l'any 2012 després de ser víctima d'una broma radiofònica en què dos locutors es feien passar per la reina Isabel. Jo crec que cal anar en aquesta projecció de Warhol, que està inspirada en aquesta història real de la Jacinta Saldana. Doncs ja ho sabeu, el Girona Festival és un dels importants de casa nostra i que crec que no us heu de deixar perdre. Doncs, dit aquestes notícies, dit aquesta recomanació de llibre, família, amics, audiència, moltíssimes gràcies, quasi al punt de les dues. Gràcies i una abraçada a tots.
Paco, aquí a la ràdio som més inofensius nosaltres, eh? Gràcies per tot, una abraçada ben gran.
Gràcies igualment.
Víctor, tornem la propera setmana.
Sí, fins a la setmana entrant, si Déu plou.
Adéu-siau, a reveure.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.